Veus de l'exili, una producció radiofònica realitzada amb la col·laboració del Departament de Relacions Institucionals i Participació, programa per al Memorial Democràtic, i el Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. Capítol 12. L'exili a la Unió Soviètica i als països de l'Est. Ràdio Pirenaica.
Moscou, 1939. Parlar de l'exili republicà a l'antiga Unió Soviètica ens porta a conèixer testimonis que van patir una altra guerra, la Segona Guerra Mundial. Molts catalans que tenien edat militar es van voler unir a l'Exèrcit Roig per lluitar contra els nazis, de la mateixa manera com abans havien lluitat defensant la república dels feixistes espanyols. La major part dels exiliats als països de l'Est i la Unió Soviètica tenen en comú una militància comunista i uns ideals revolucionaris. En parlem en aquest reportatge en què s'utilitzen com a fil conductor uns quants textos de l'obra Testament a Praga, de Teresa Pàmies. Són les memòries creuades entre Tomàs Pàmies, exiliat a Praga, i la seva filla Teresa, exiliada a París. El reportatge és de Griselda Casadellà i la realització tècnica de Joaquín García.
París, 1968. Teníeu raó, pare, quan afirmàveu, escombrant les fulles seques dels jardins de Libuix, que la tardor era el vestit que millor es cau a la ciutat de Praga. El dia que vau morir era plena de fullam sec i daurat. Vos l'estimàveu, la vella ciutat txeca. L'estimàveu a la vostra manera, a ganyotes, a renecs. Però l'estimàveu tant que ella us ha volgut guardar. La mort us ha trobat a la tardor, un dia de boira i de fullam groc i trencadís, sobre els jardins que vos escombràveu, amanyagàveu, perquè eren jardins propietat del proletariat, com vos dèieu, els infants que els trepitjaven.
Vaig ser voluntari a la guerra, tenia 18 anys, a l'inici de la guerra. I accidentalment em van ferir i després soc mestre. Havia acabat la carrera mestre, a Llamons, dels que diuen els mestres de la república. I vam ingressar a la comuna catalana.
Ricard Cucala, militant comunista, va lluitar per la república i més tard contra els nazis a l'antiga Unió Soviètica.
Era l'antiga Carlos Marx. I acabada la guerra, vam passar a la frontera, tota la nostra unitat, vam caure al camp de Sant Ciprián. I estant al camp de Sant Ciprián, doncs ja era quan ja sortia gent que anava a Amèrica, això. I jo vaig sortir sent capità de l'Estat Major, a la 124 Brigada. Vam, el mes de juny, maig, juny, ens van dir que anàvem a la Unió Soviètica.
Praga, carrer Peterska número 24, 1962. M'havia fet el propòsit de no parlar del meu exili. Però, ben pensat, sense referir-me a un exili tan llarg com el meu, aviat s'acabaria la meva història. El dia 12 de febrer de 1939 vam arribar a Saint-Cyprien de França, damunt l'arena i sense més aigua que la salada del mar. El pànic feia estralls i molts van decidir tornar a casa per fugir-ne, preferint la presó o la mort a la perspectiva de podrir-se o ésser devorat pels polls i la sarna. En moments així, aprecieu la fortuna d'un ideal, la força d'una organització i de la fraternitat revolucionària.
El meu pare havia sigut el secretari general de l'UGT de Barcelona. Llavors era una família bastant compromesa. Llavors jo me'n recordo que nosaltres vivíem a Santa Coloma, i el meu pare va corrents que ens n'anéssim. I tota la família allà fent dos o tres maletes, jo què sé, i que teníem que anar-nos-en. I on anem? A un fort de França, Caminant cap a la frontera, a l'hivern, bombardejant.
Sí, tot.
que de tant en tant començaven a passar els avions i ens en tenien que fotre.
Pere Arcas, traslladat de nen a Rússia, va lluitar contra els nazis amb l'Exèrcit Roig.
I ens van en seguida muntar amb uns trens que ens van portar llavors cap a, no camps de concentració, sinó refugis. Era un refugi a gent i allà vam estar 4 o 5 mesos amb la meva mare. Llavors un dia es presenten allà a preguntar per la Maria Mas i su hijo que nos preparáramos que teníamos que ir para París. I sí, allà tenies que fer el que et manava. Ens van portar a l'arbre i allà ja estava un barco cap a la Unió Soviètica. I llavors, quan vam arribar a la Unió Soviètica, també jo i la meva mare ens van enviar cap a Kharkov, que estava a la casa aquesta, que allà era on anaven a concentrant a tots els espanyols que arribaven de França, sobretot. Allà els ajuntaven. I allà és on a cada un els portaven a escoles militars, els altres a escoles sindicals, els altres a treballar, els mestres hi van fer. I a mi, doncs, amb els altres fills de pares que vam anar, aquesta, allò, ens van separar dels pares i és quan em van enviar a la casa de Tarasovka.
Pues vimos que viajaban muchos aviones, iban muchos aviones. Y decimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y en esto que empezamos a ver humo. Entonces el del coche dijo, ya no voy más, nos vamos a quedar aquí porque algo está pasando. Entonces resulta que era el día que bombardearon Guernica. Claro, mi madre sabía que me había mandado a Guernica, al mercado, a comprar carne.
Teresa Alonso, trasladada de nena a Rusia.
Se normalizó un poco y regresamos. Cuando regresó, claro, ella estaba muy asustada. Pues habló con un primo mío y le dice, Eduardo, me pasa esto con Tere. Y dice, ¿por qué no la mandamos a la Unión Soviética? Claro, me lo preguntaron y yo dije que sí. Nunca me había separado de mis padres, pero como mi padre ya me había metido algo en la cabeza de la política y del ser simpatizante, pues me gustó la idea.
París, 1968. En rebre jo el telegrama de Praga anunciant-me la vostra mort, vaig avisar els altres germans per telegrama. La Maria es presentà l'endemà sense saber si hauria temps de fer les gestions de visat, perquè els països socialistes tenen fama de burocràtics. El Josep i jo érem a París i compràrem bitllet d'anada i tornada en avió i obtinguérem el visat en 2 hores. El Pauet, però, ho tenia més negre. Ell viu a Barcelona, el passaport, i té marcat allò de válido para todos los países menos Rusia y satélites. I com que els governants consideren a Txecoslovàquia un satèl·lit rus, el vostre fill Pauet, per anar a l'enterrament del seu pare, necessitava un permís especial de les autoritats competentes instal·lades a la Via Laietana.
De l'Arbre fins a Leningrad. I després de Leningrad ens van enviar a la casa de repòs, d'allà d'Ucrània.
Yankee,
prop de front de Kharkov. I allí vam estar reposant i perquè allí ens van atendre molt, ens van fer revisió total de metges i ens feien diversions, inclusiu feien balls. I després d'allà ens van anar repartint per Rússia a treballar ja.
La meva mare, que llavors també estava en estat, la van enviar a Monino amb totes les dones, amb les dones, també a les dones dels marits que... Sí, la van separar. Això mateix, uns, el meu pare estava a l'escola política, uns altres... Perquè amb el meu pare ens vam trobar a Yankee, allà a Kharkov. Ell havia arribat feia 2 o 3 mesos. Va arribar molt abans. I, és clar, ell va fer totes les gestions perquè nosaltres ens vinguéssim.
Vaig fer de mestre. Sí, el nen de la guerra, ja tots eren espanyols. Érem un 100, teníem uns 100 nanos nosaltres. I allà va ser fins que va començar la guerra.
Praga, carrer Peterska número 24, 1962. El 20 de juny de 1940, França va conèixer l'èxode que nosaltres havíem conegut, però fugint no pas dels francesos, no pas de germans, sinó d'alemanys invasors. A la masia o ferm, on jo treballava, van fugir tots, treballadors i patrons. Aquell vespre ens trobàrem copats i barrejats per les carreteres, civils i militars, francesos i espanyols. El nostre grup vam ensopegar amb quatre sidecars d'alemanys armats de metralletes. I aquell dia hi hagué una carnisseria de la qual vaig sortir viu, no sé per què.
Empezó la guerra y claro, íbamos a salir y el domingo, era domingo, íbamos a ir a hacer una visita y oímos por la radio de que la guerra ha empezado. Todos decimos, ya, los chicos enseguida nos vamos. Se fueron a apuntarse para ir al frente. Las chicas también quisimos ir y las que no nos dejaron, pues nos apuntamos en las brigadas del Consomol, como yo era del Consomol, Juventudes Comunistas.
Ja, llavors vam tindre que retirar perquè clar, en seguida van començar a agafar la part, ells estaven més a part, la part d'Europa, on estava més, ens van retirar i d'allà vam anar a parar al final a Pietigorsk, que és el Caucas. I durant la travessia doncs, vam passar les nostres penes, portant, anàvem amb els nanos. Llavors a Pietigorsk, estant a Pietigorsk, va fer quan van fer la gran ofensiva els alemans i tenim por que arribessin pel nord del Caucas, van evacuar. Una evacuació d'aquelles tan terribles, fins a Krasnodar, passant a peu. A peu sempre, amb mules, i llavors ja van passar al Caspi i vam anar a Samarcanda. I jo ja em vaig anar a l'exèrcit.
La guerra va ser horrorós, bueno, però clar, ja va haver una desorganització, en fi, una guerra porta tot un caos. El meu pare també ja se'l van emportar a l'exèrcit, voluntari. La meva mare se'n va anar amb les del Mónino. Jo em quedo a Tarasovka, amb els nens. I que nosaltres ens treuen de Tarasovka quan els alemans estaven a les portes de Moscou. Eh? Ja començaven a bombardejar Moscou. I llavors sortim quasi, però corrent, i vam estar des de Moscou a Kokan, un mes i mig en tren. Llavors, allà les passàvem molt malament, molt, molt malament, i érem un grup de joves. Llavors, una vegada van passar els militars que van anar pel Caucaso, i nosaltres jo llavors tenia 16 anys, i per ens vam escapar i ens en vam anar enrotllant amb l'exèrcit. Les vam passar també perquè vam sortir pel nostre compte, 5 joves vam anar també a passar a darrere d'ells buscant, perquè com que ells menjaven i nosaltres no menjàvem, doncs ens n'anem a lluitar contra el fascisme. Ells en vam enrotllar, vam arribar al Caucaso, ens vam ajuntar amb tots ells allà a l'exèrcit i clar, allà ens vam trobar un grup de nois i és clar, llavors ells ens van veure arribar allà i què fotem amb aquesta canalla? I ens van fotre allà dintre l'exèrcit amb ells.
Bueno, la cosa es que llegamos, estuvimos haciendo trincheras a las afueras de Leningrado porque el enemigo enseguida se acercó a la ciudad. Llegamos allá, estuvimos trabajando, pero nosotros oíamos muy cerca los cañonazos del frente, hasta que nos dijeron que lo abandonásemos y que fuera. Y al poco tiempo, lo que nosotros habíamos hecho para luchar contra ellos, les sirvieron a ellos. Estaban allá. Bueno, llegamos a la ciudad, empezaron los bombardeos. En las fábricas ya no necesitaban hacer amperímetros ni voltímetros. Se empezó a construir material de guerra. Nosotros hacíamos bombas de mano.
Praga, carrer Peterska, número 24, 1962. De com fou rebuda la lliberació l'any 1945, n'han escrit molt i n'han fet un grapat de pel·lícules. D'aquell moment només us diré que vaig entrar de nou a la vida activa, deixant el treball de la terra per ocupar càrrecs on feien falta homes de confiança. I com que jo ho era, em van enviar a una empresa d'extracció de vaixells enfonsats per la guerra i que eren recuperats. Ens trobàvem a Port Vendres, i si m'hi havien facturat era per trobar-se més a prop de Catalunya, ja que la consigna del partit era de preparar-se per entrar a la terra.
3 mesos i ens van enviar, vam sortir ja, vam anar a Belgrat, i de Belgrat vam anar a França, i de França vam anar a Espanya, i a Espanya vam tornar una altra vegada a França. Pues el 46, jo estava aquí. Home, clar. Sí. 45 vaig estar aquí i va ser la caiguda dels quatre que van afusellar.
No va ser la caiguda dels
80? No, els quatre, dels quatre. Quan van afusellar els quatre. En Puigpidemunt, a l'allò, i quan van agafar a López Raimundo, llavors ja estava aquí. I davant les dificultats, al cap d'un any i mig que estava, em van cridar a París que em tornés, i després vaig estar allà fins que vaig entrar ara, ja amb en Franco, a final d'en Franco.
Praga, carrer Peterska, número 24, 1962. Tenia una filla a Txecoslovàquia que, quan podia, m'enviava alguns diners, però li vaig demanar si podia anar a viure a casa seva. Ella va contestar que sí, i mentre m'arreglaven els papers, vaig treballar al bosc, tallant llenya, i això em va permetre de recobrar la salut i veure amb confiança la perspectiva d'anar a un país socialista, no pas com un invàlid, un pes mort, sinó per donar tot el que em quedava a la revolució. I aquell fou el millor reforçant.
Ja la vida més o menys normalitzant-se, fent una cosa, treballant en una altra, fins que venim cap a Espanya, el 57. I nosaltres vam vindre legalment. Nosaltres no teníem compromisos amb en Franco, perquè allà, quan van vindre, el Franco, el govern, va demanar a veure qui són els que venien. I segons els que venien, la llista, perquè ja el govern soviètic els va dir cuidado, que si venen alguns que no els hi feu res, o sigui, entre ells, per mediació de les Nacions Unides. Tot. Llavors, clar, els que van vindre, la majoria eren els ex-nens de la guerra i algun gran que el van deixar vindre, que no el va tindre problema. El que passa que després, quan vam vindre nosaltres, vam tindre problemes tots. Tots vam tindre problemes. Doncs pues mira, jo he estat a la Model per comunista, perquè clar, nosaltres veníem i al arribar aquí, en aquella època, també vam trobar una Espanya molt distinta a la que hi ha ara. Que nosaltres vam vindre, vam organitzar aquí un grup del PSUC, també, i al cap de 4 o 5 mesos ens van enganxar, i així hem estat pues, represaliats des de que vam arribar. El fet d'haver vingut de la Unió Soviètica, nosaltres ja érem uns bitxos raros, i ens tenien aquí, pues, controlats.
Praga, carrer Peterska, número 24, 1962. Jo moriré a Praga i m'hi resigno, ple d'agraïments als fills que m'escriuen sobre el passaport i el reconec tranquil a Barcelona. Capítol 12. L'exili a la Unió Soviètica i als països de l'est. Ràdio Pirenaica.
Per parlar de l'exili a l'antiga Unió Soviètica, de la cohesió ideològica d'aquest exili i de les seves circumstàncies històriques, hem convidat al debat l'historiador Pelai Pagès. Ell és professor de la Universitat de Barcelona, i en Francesc Roca. Ell és professor de Política Econòmica, també a la Universitat de Barcelona, i va ser director de la revista Nous Horitzons. És una publicació de reflexió i anàlisi de l'esquerra. Dirigeix aquest debat a l'historiador Josep Maria Figueres.
Segurament l'exili comunista, la primera de les preguntes que ens hauríem de fer, vindria derivada per la presència russa a la Guerra Civil. I des de bon començament, amb el vaixell Ciadanin, amb aquella apoteòtica rebuda que li fa a la ciutat de Barcelona, organitzada per en Mèn Midevilles, fins a la presència dels films russos revolucionaris, o les entitats com el Socorro Rojo, o els Amics de la URSS, que dirigia el Pau Balcells, o la presència del catarmament de Katiuskas, Chatos, i també la presència de cançons russes a Ràdio Barcelona, a l'emissora Ràdio Associació de Catalunya, etc. Tenia una gran presència, Rússia. La primera pregunta que ens podríem fer a Pelai Pagès seria: i per què Rússia, la URSS, no obre les fronteres de bat a bat, com fa Mèxic, els Estats Units mexicanos, com fa Mèxic, a tants i tants centenars i milers de lluitadors demòcrates que s'estan, com acaben d'explicar en aquest reportatge Esculpidors, que s'estan a la sorra amb sarna i amb aquestes malalties?
Ui, la pregunta és complicada, però jo penso que respon a l'estratègia de la política exterior que estava aplicant Stalin des del mateix any 36. Stalin ajuda la República Espanyola a no perdre la guerra, jo penso que no tant a guanyar-la, sinó a no perdre-la de manera immediata. Utilitza una estratègia que d'alguna manera doncs busca uns determinats objectius, una estratègia completament nacionalista, poc internacionalista des del punt de mira, encara que oficialment sí ho sigui, a l'hora de la veritat és molt poc internacionalista, és molt poc nacionalista i mira pels seus propis objectius. Jo només vull recordar que no passaran gaires mesos abans de que la guerra civil espanyola s'hagi acabat i encara dotzenes de milers de republicans s'estiguin literalment podrint els camps de concentració nazis, que Stalin firma el tractat amb el famós pacte Ribbentrop-Molotov de no agressió, que agafa a molts militants comunistes que no s'ho creuen, que la primera reacció és dir això és la propaganda de la premsa burgesa, fins que efectivament veuen que sí, que és cert aquest pacte, i molts estripen el carnet. És un altre, diguem-ne, pas més d'aquesta política que mira sobretot els objectius nacionalistes, que en aquest cas passen, penso jo, en bona mesura perquè ningú qüestioni l'statu quo i el poder de Stalin en la Unió Soviètica.
I com van reaccionar les cúpules dirigents del Partit Comunista Espanyol i el SUC?
Ui, ens trobem en plena crisi de direcció. Hi ha una situació, el PSUC, això s'ha estat força estudiat, que encara no ha quallat prou bé la seva unificació. És el moment en què justament es passa un intent de bolxevització del partit, i és quan hi ha una enorme dispersió, una enorme disgregació. Sempre hi ha aquells fidels a la política de Stalin. Stalin no s'equivoca mai, faci la política que faci, sempre hi haurà en els partits comunistes, sempre hi ha aquest tipus de buròcrata que és fidel a la jerarquia.
A tots els partits, això.
A tots els partits. Però, d'alguna manera, els partits comunistes porten una mica aquesta dinàmica. Sí, ara, sí, d'altres sí. Que no. D'altres que fins i tot abandonen la militància. Hi ha en el PSUC, potser més que en el PC, perquè el PSUC era un partit més nou, més poc encara quallat en la pròpia direcció, hi ha una enorme dispersió en la direcció del partit.
Mèxic està en ple ascens en tots els terrenys. Entre altres coses, a més, acaba de nacionar el petroli, vol dir que té molts diners i no té tècnics, Vull dir, per tant, allà, esclar, un senyor que sap llegir i escriure, que sap fer números, ja no diguem un arquitecte, un enginyer, hi ha un d'aquests que explica, escolta, és que els catalans venien i el terreny del llibre sabien fer-ho tot, des de vendre'l, des del llibreter que sap vendre el llibre, fins al corrector de proves, el traductor, per exemple, a Mèxic...
Era personal qualificat.
Per exemple, a Mèxic, els editors catalans de Mèxic publiquen llibres en francès pel Quebec, i se'n van a Brasil i publiquen llibres de text escolar en portuguès, vull dir que... M'explico? Si són...
I això en publiquen fent crítica a Rússia per quedar en enfado de l'Stalin.
Sí, també.
De totes maneres, no hi ha cap país que obri les portes, i França, només us vull recordar que tenia tota la marea humana a la frontera i mantenia la frontera tancada.
O no, i després tots els que van a Argèlia, aquest és un altre tema.
També
hi ha camps de refugiats a Argèlia i al Sàhara.
I molt desconeguts, per cert, part de les novel·les del Maxau, molt desconeguts. Però seguim per ordre. Potser hauríem de dir que Mèxic no va tenir una política utilitària, sinó que també va tenir molts problemes per poder acollir a la massa de persones que li van arribar, perquè hi havia una premsa dretana molt hostil a la política de Lázaro Cárdenas, i que li hagués anat millor políticament a Cárdenas que no entressin que no que entressin. se'n va beneficiar, però va tenir problemes però, i conflictes
com a contra, com a contraexemple, la República Dominicana, que és un dictador...
El Trujillo.
Que va demanant tècnics que sàpiguen fer...
I a la que podien marxar van explicar sí, el Bartra i la Maria
Corrents. O és que devia ser bastant dur passar del Franco al Trujillo, diguem-ne. Però, esclar, bueno, però les fotos del Bartra i la Maria són fotos idíl·liques, a veure si ens entenem, I el Tots tres sota per l'Osama del Ria Llorca és un llibre que no... Sí. Home, sí, s'acaben tots tres morts pel riu, però déu-n'hi-do de lo maco que és allò del país aquell. És a dir que, i en aquest cas, diguem-ne, era un dictador que comença a recollir exilats.
Blanquejar el país, volia.
També.
El cert és que els militants comunistes surten a l'exili, com la resta de refugiats. Ells esperaven una acollida de Moscou?
Em havia llegit, però m'he llegit l'entrevista llarga amb el Josep Bonifaci, publicada per una revista de Llimiana.
Perquè qui és en Josep Bonifaci?
Josep Bonifaci és un personatge curiós, que és un metge, però que el seu avi ja era metge a Cervera, de Llimiana, un poblet del Pirineu. Per tant, avi metge, pare metge, o sigui, era molt ben instal·lat, diguem-ne, que el Solló del 36 era metge d'un balneari, o sigui, el comble del benestar. I, pum, se va a Barcelona i no sap si fer-se comunista o anarquista. I es fa comunista gairebé tirant la moneda en l'aire. Però, esclar, un metge important, fos on anés on tenés, doncs tindria, segur, vaja, totes les facilitats, diguem-ne. I quan torna, que jo el vaig anar a veure, per cert, que vivia, és mala sort, ara es diu Avinguda Arista Esmallol, però es deia División Azul, quan va tornar al carrer aquest de Creu Diagonal, diguem-ne. I estava allà, bueno, tenia 85 anys, doncs, d'aquests tios que viuen eternament, diguem-ne, no? I, però, esclar, però els altres que m'he llegit, que no me'ls havia llegit, encara que ho tenia més o menys, eren el Gros, les memòries del guerriller Gros, del Josep Gros de Manresa, el Francesc Pararols, que aquell que va ser tinent d'alcalde a Girona el 79, i el Sebastià Piera. Llavors, aquests són cridats i van a la URSS perquè són uns experts. És a dir, no van... Primera, els fan anar a estudiar, entre altres coses, rus. Que déu-n'hi-do, com a broma, diguem-ne, no? Però han d'estudiar. Però els estudien, perquè siguin obrers, que ja ho eren, però millors obrers, diguem-ne, o perquè siguin no uns soldats de l'exèrcit, sinó uns senyors que es foten amb un paracaigudes dins de les línies alemanes perquè vagin sabotatge als alemans. És a dir, els ensenyen, diguem-ne, van a una escola de terroristes, diguem-ne, És a dir, els ensenyen a posar bombes a les línies de tren.
Deien comandos a l'època.
Sí, partitzants, sí, bueno. I, bueno, o sigui, els ensenyen a posar bombes a les línies de tren. Però, esclar, per tant, la URSS fa una selecció de personal com una empresa qualsevol.
I per què els trien? Per exemple, per què han triat aquests tres i no han triat altres?
O no, més, perquè els que ells saben que en saben. O que es pensen que en saben, o que poden saber l'ofici.
O sigui, són refugiats amb experiència de guerra.
Sí, per descomptat. Diguem, amb simpatia política, però sobretot que ells consideren que poden fer una feina que la fan, perquè, escolta, els mapes aquests... Home, el Francesc Pararols aquest, a part de que el primer una feina que li fan, que no és cap feina important, però déu-n'hi-do, és formar part d'un comboi amb el Transsiberià fins a Vladivostok i tornar. Doncs això teòricament ho podia fer un rus, diguem-ne, no? Per què l'encarreguen amb ell? Perquè deuen considerar que no és allò que en sap d'estar en un comboi per anar fins a Vladivostok, és a dir, un mes de viatge en tren i pum, tornar.
I aquesta selecció de refugiats que van cap a Moscou, què la feia? Hi havia algun comitè, algun organisme encarregat de fer-la?
Ni idea. Ara, no... hi van d'una forma privilegiada, hi van fins a l'Abre, hi van en barco, o sigui, no travessen Europa, travessen pel canal per Kiel, i arriba a Sant Petersburg, o sigui, és una cosa, un viatge de primera, diguem-ne. Sí, sí.
Jo, de totes maneres, voldria recordar que abans de que hi comencessin a anar dirigents o militants qualificats dels partits comunistes del PSUC a Catalunya, del PC, a Moscou ja hi havia aquells 3.000 nens que en el decurs de l'any 37 i 38 es varen enviar a Rússia, els famosos nens de Rússia, que se'n varen enviar a tota Europa, aproximadament uns 30.000 en el conjunt d'Europa, i 10%, més o menys uns 3.000 varen anar a parar a Rússia, i aquests, molts, no tots, alguns eren fills de pares comunistes que encara mantenien aquesta idea mitològica de la URSS com a pàtria del proletariat, com a paradís, i que bé, per ells era evidentment un gran orgull anar a Rússia, i val a dir que varen ser molt ben tractats i varen gaudir d'una situació privilegiada, aquests 3.000 nens, fins a l'esclat de la guerra.
Nacidos en la lejana patria, como equipaje nuestro corazón, pero no hemos perdido nuestra patria, lucha en Madrid por la revolución. Pero no hemos perdido nuestra patria, lucha en Madrid por la revolución. Nuestros hermanos de pie en las barricadas, proletarios españoles aquí están, solidarios las banderas levantadas, adelante Brigada Internacional. Solidarios las banderas levantadas, adelante Brigada Internacional. Hermanos de pie en las barricadas, proletarios españoles aquí están, solidarios las banderas levantadas, adelante Brigada Internacional. Solidarios las banderas levantadas, adelante Brigada Internacional.
De totes maneres, evidentment, havia de ser un exili, tret dels 3.000 nens, tret de les poques dotzenes d'aviadors que encara quedaven o de mariners que encara quedaven, la resta havia de ser inevitablement un exili polític, ideològic, tenint en compte que la Unió Soviètica, bueno, seguia sent un reducte aïllat de la resta del món, que acabava de firmar el pacte de no agressió amb Alemanya, però que estava mal vist per Anglaterra, per França, per les democràcies occidentals, i que, per tant, bé, ser comunista a l'Europa occidental encara era una nafra, encara era una xacra, no?, políticament i ideològicament parlant. També és veritat que l'any 39 ja se sabien moltes coses de la Rússia de Stalin, Hi havien hagut, bueno, uns sectors de la intel·lectualitat que havien cregut europea d'esquerres, amb l'Andrés Gide, per exemple, a França, que ja començaven a ser crítics, ja veien, hi havien hagut les grans purgues dins del partit bolxevic, les grans persecucions, s'havia liquidat ja Stalin tota la vella guàrdia bolxevic, en fi, ja se sabien coses, però en una societat amb tants de secretismes no se sabia encara tot. Vull dir que inevitablement havia de ser una selecció ideològica.
De premiar fidelitats, com el que explica el Lister de les memòries, premiar fidelitats.
Sí, el que passa és que els que hi van tenen la sensació de privilegi, per exemple, aquestes memòries. És a dir, per exemple, un que explica, no sé, el Gros o el... O sigui, la meva mare treballava 12 hores en una fàbrica. Jo treballo 8 hores i tinc dutxes. Esclar, estan absolutament entusiasmats. I surto i vaig al club. El club dels treballadors, on hi ha on fan danses, hi ha un bar i una biblioteca. Esclar, estan absolutament al·lucinats. És una cosa de privilegi absolut. Es senten, això de convertir-se en obrers industrials, ho veuen com una cosa meravellosa, perquè és que ho havien sigut, ells o els seus pares, però amb unes condicions absolutament molt més difícils. Ara, estic totalment d'acord amb la idea aquesta, que això és per una minoria selecta.
De tota manera, jo que he parlat els darrers anys, sobretot amb nens, amb els nens, alguns dels quals encara viuen allà, encara no han pogut retornar. Està, la situació la tenen molt clara. Se senten privilegiats els primers anys perquè tenen una recepció inimaginable, van a escoles, estan escolaritzats,
són els protagonistes,
estan en
colònies,
mengen expliquen amb un detall els àpats, l'esmorzar, el dinar, una cosa tremenda.
Sí, sí,
ho expliquen.
Clar, perquè venien de la gana.
Sí.
I això dura fins a l'esclat de la guerra. Amb l'esclat de la guerra, els que encara són nens i tenen menys de 14 anys són enviats a Samarcanda, els envien, els fan fora de la primera línia de foc. A partir dels 14 anys els incorporen al mercat de treball i molts treballen a fàbriques de guerra, d'indústries de guerra, i els altres ja se'n van al front. I és conegut que en el front moren aproximadament uns 200 nens, molts, sortit abans en el programa, molts en la defensa de Leningrad, molts moren en la defensa, i entre altres és conegut que hi mor el fill de la passionària, però una mica el somni de la pàtria acaba aquí, acaba amb l'esclat de la guerra. Sí que molts conservaran la gratitud, i seran agraïts amb
això. De tota manera, un segon, el que jo acabo de llegir, per tant ho tinc fresc, diguem-ne, d'aquests casos, és una mica diferent, perquè són gent que està a les escoles, estan a Samarcanda, i estan, que volen que els enviïn a la guerra, i no hi van. És a dir, què fem aquí? Què fem? Estan vivint massa bé, estan menjant massa bé, estan dormint massa, i es queixen que no els envien al front, i és que els estan guardant per tirar-los amb... No, els estan guardant per tirar-los amb precaigudes rere les línies alemanes. No els volen, exacte, no, és una estratègia, no els volen al front perquè consideren que
som,
o que són més bons que això, i els estan guardant, que ells estan impacients, perquè jo no ho entenc, però bueno, hi ha gent jove que li ha de fer la guerra a totes les èpoques, això encara passa avui, diguem-ne.
I està documentada alguna història de les nenes?
No.
Perquè amb elles se suposa que no la reservaven cap pel front.
Però aquests no són nens els que t'hi jo, aquests són els que hi han fet la guerra aquí, ja, són joves.
Són militars, ja.
Les nenes passen les mateixes vicissituds dels nens.
Ara, quan creixen...
Si d'anar al front, no...
Sí, però quan creixen hi ha un episodi que és especialment virulent amb un infant que no té els pares allà i que està en un territori, diguem-ne, estrany, que és que els sepaden nens de nenes. I amb algun llibre de memòries, casos de dos i tres germans, això els hi colpeix, els hi fa veure la dificultat de poder-se quedar, enfrontar, amb un estat que ho pot tot. I per tant aleshores els assepaden, i allà comença a decaure una mica aquesta imatge de la mà de Rússia.
Sí. Jo estic d'acord amb el Francesc que les situacions personals són diverses, perquè després, recordem-ho, hi ha tot aquell grup en el que hi ha pilots que a partir de l'any 41-42 se'n van a parar al camp de concentració de Karaganda. El camp de concentració de Karaganda, que bueno, no en sortiran de Karaganda fins a l'any 54.
Mort Stalin.
Mort Stalin, evidentment, que és el moment en què també mort Stalin es deixa sortir els nens que vulguin, els nens que han sobreviscut.
Els que tornen també amb els Semiramis, aquell famós.
El Semiramis torna al 54 amb els presoners de la Divisió Azul, amb els espanyols que havien anat a combatre contra els comunistes, amb la famosa Divisió Azul. Però els nens, els que són nens que, bueno, que no sabien què hi feien a Rússia, perquè molts tenien la família aquí, la majoria tenien els pares aquí, havien estat separats dels pares i volien tornar amb els pares. No tornaran fins pràcticament 20 anys després. I serà a partir amb dues expedicions, l'any 55, la primera, i l'altra el 56, no? Perquè abans de Stalin ni es qüestionava ni es plantejava la possibilitat del retorn. Jo recordo que havia conegut aquest senyor que es va morir fa un parell d'anys, que havia estat el president de la Casa d'Espanya a Moscou, l'Alberto Fernández, que a mi sempre em deia que ell, com que ja era enginyer, no el varen deixar, ni li varen plantejar la possibilitat de retornar. L'any 55-56 ja treballava d'enginyer en una fàbrica i ni li varen plantejar. O sigui, que es va haver de quedar, si us plau, per força, i molts d'altres, molts d'aquests nens que varen tornar alguns varen retornar a la Unió Soviètica perquè aquí varen ser realment molt maltractats.
Si us sembla, ens podríem referir a la Ràdio Pirenaica.
Sí.
Era, de fet, el nom oficial era Ràdio Espanya Independent. Va ser creada pel Partit Comunista d'Espanya en el marc de creació d'emissores de Ràdio Europa durant la Segona Guerra Mundial i després es va mantenir durant la Guerra Freda. Se la coneixia com la Pirenaica a causa de la llegenda que es va mantenir durant molts anys que aquesta emissora emetia des d'algun lloc dels Pirineus.
I ara, estimados oyentes de la Pirenaica, permitidme a manera de despedida unas sencillas y sentidas palabras. Hace 36 años, por estos días precisamente, surgía en el éter una voz española e independiente, una voz que llevaba una luz de esperanza a la patria atormentada. No hace falta que os recuerde, tanto lo habéis padecido.
Jo vaig treballar a la ràdio abans de Praga a Belgrat. Com que jo ja havia fet periodisme, havia estudiat periodisme a Mèxic, al meu exili mexicà.
Teresa Pàmies, escriptora, militant comunista.
El periodisme, vaig trobar feina a Ràdio Belgrat i vaig treballar pues, 8 o 9 mesos, potser un any. I per què vaig deixar Ràdio Belgrat? El vaig deixar perquè en aquella època hi va haver el que s'ha dit històricament la pugna entre Tito i Stalin. Aquella pugna s'havia de prendre posició i nosaltres vam prendre posició al costat de la Unió Soviètica. I aleshores vaig demanar sortir de deixar Iugoslàvia i anar a Txecoslovàquia, on me van oferir un treball també a la redacció de Ràdio Praga, de la radiodifusió txecoslovaca nacional. I allí vaig treballar de locutora i de redactora, traductora dels bolletins d'informació d'altres llengües, a l'espanyol i després al català.
Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica.
Jo puc afirmar que la Pirenaica no va estar mai a Praga. La Pirenaica rebia cartes d'Espanya a través de Praga perquè ningú sabia on era, ni jo mateixa. I aquestes cartes que arribaven destinades a la Pirenaica, nosaltres les enviàvem a la Pirenaica sense saber on era, les enviàvem a això que se'n diu via partit. Es va ser tan discret en aquesta qüestió que fins després, ja quan ja hi havia la legalitat a Espanya, no es va demostrar, no es va parlar de que estava a Romania. On, per cert, entre els redactors, no solament els redactors de les emissions en castellà, sinó especialment de l'emissió en català, hi havia el Jordi Soletura. I això també avui ja es pot dir, però hi hagué molts anys que tota aquella gent que treballava, que eren diverses famílies, que treballaven a Ràdio Espanya Independent, eren rigorosament clandestins. I això jo crec que també té els seus mèrits. Jo era corresponsal a París, quan ja vam estar a París per acostar-nos a Espanya, i jo feia les cròniques amb el pseudònim de Núria Pla, molts anys, eh? I ja aquest pseudònim de Núria Pla ja el tenia en els meus comentaris de Praga.
Una labor, no diré callada, porque hablábamos 12 horas diarias, pero sí anónima, que queremos creer ha protagonizado una parte, una parcela del combate de nuestro pueblo por la democracia en esa página apasionante que se ha llamado Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Al juicio de nuestro pueblo nos remitimos. Adiós, amigos. Pedro Aldamiz os da un fuerte abrazo a través del éter.
No, només afegir que, a part del Sol i Tura, que sempre es diu, hi havia, com a Bucarest, durant molts anys, un personatge molt important que es diu Marcel Plans. El Marcel Plans, germà de la Maria Plans, actriu, dona del Feliu Formós, etc., va tornar aquí, el va agafar el Lara, cloc, i el va col·locar, no dic a dalt de tot, però molt amunt de Planeta, on encara és, diguem-ne. Vol dir que era un... Bé, l'Etura acabat sent un professor i un, no sé què, un diputat i unes quantes coses més, però ser un redactor en cap del grup Planeta, de Unidó, diguem-ne.
Sí, Marcel Plans va estar treballant molts anys amb aquesta
emissora. I ell ho ha explicat, això, en un article que ha sigut, he vist que ha sigut inclòs amb llibres d'aquests que es fan pel món sobre ràdios clandestines, subterrànies, traduït a l'anglès...
El llibre, em sembla, que coordina el Lluís Bassets, de la ràdio com a arma política, del HAL, que va fer Gustavo Gili.
Sí, però jo que t'he dit que l'he vist en anglès, i l'he vist traduït, perquè va publicar en català inicialment, sembla que en Els Horitzons, no sé, no va publicar, però després ha aparegut com un... Com, perquè fa una bona explicació, que això generalment no ho fa la gent, perquè la gent que va en una ràdio no sap escriure, no vol escriure, sí, no l'interessa, no, o oblida, diguem-ne. I aquest va fer un articlet, no ho ha tornat a fer, però va fer un bon article, diguem-ne.
Tenim rigorós la ràdio, doncs, com a arma política. I la ràdio l'utilitzen els exiliats arreu. Des d'aquell programa que vam parlar a Xile, que era amb en Joan Oliver, fins al famós títol L'Oda Catalana, que es fa a Xile, que es fa a Mèxic, no tenen res a veure, el de Mèxic hi haurà durant més de 10 anys, diàriament, i també setmanalment aquest de l'Argentina, l'Oda Catalana, a Mèxic serà la Maria Dolors Bargalló, etc. I les cròniques d'en Mañé a la BBC, etc, etc. És, però, la Pirenaica, podríem dir-ne, el més emblemàtic pel que representa de lluita política, de moments de censura, i que les zones no poden ser censurades, tot i que hi ha una acció de crear interferències artificials perquè no pugui arribar, i també el de castigar la tinença, la possessió. Però la Núria Pla, la Teresa Pàmies, parlava d'aspectes quotidians com podien ser el turisme o les rates, o bé d'aspectes culturals, els jocs florals, Pau Casals, les novel·les, etc. Quin va ser el paper, l'eco, la incidència d'aquesta emissora de ràdio en la societat catalana de l'època?
Una informació complementària, però que vol dir, això ja no ho sé, però que vol dir la importància que li donaven, és que durant el setge de Moscou la van traslladar els orals, diguem, no? O sigui, van traslladar, vol dir que consideraven que era molt important els que ho feien, perquè no tenien por de que caigués en mans o que desapareixés, i després van a Bucarest. Bé, ara la influència no en tinc idea, no sé.
Jo recordo, vaja, els anys 60 i segurament abans, que per molta gent era un referent, si volien saber el que passava. El que passa és que era perillós també escoltar la ràdio.
Sempre hi havia manifestacions.
Sempre havies de procurar que el veí no et sentís. Era difícil
reduir el que et deien. Si hi ha mil manifestants...
La magnificació. Volia dir que hi havia una magnificació.
Evidentment, la informació que et donaven sempre magnificava. A veure, si senties la ràdio pirenaica, el franquisme hagués caigut feia molts anys.
Estava a punt de caure, a punt de caure.
Estava a punt de caure sempre. Segurament aquesta, a banda de la propaganda de cara a l'interior, el que una emissora de l'exili prediqués la caiguda del franquisme era una mesura també de supervivència per no defallir, allò de que demà Franco caurà ha estat sempre l'esperança de tots els exiliats.
En canvi, sí que tenia una utilitat, perquè quan hi havia persones que eren torturades a la presó, o que els vigilants de la presó feien el que volien amb la impunitat més absoluta, amb la passivitat de la justícia, amb el silenci dels mitjans de comunicació i amb la ignorància dels sectors socials més dinàmics, què no havia de passar amb aquesta situació? Per tant, doncs, era una veu a l'esperança per poder dir, passo amb un paper de fumar amb la roba, doncs, que aquest senyor ha torturat o matat. I aleshores, quan apareixia Ràdio Pirenaica a la presó, la data i la persona, doncs,
el que passa és que les dades eren més credibles si les donava, per exemple, Ràdio París, que també era un altre referent, que no pas la Ràdio Pirenaica, que era més política, era una ràdio més ideologitzada.
under him and no balls over his head. So left to three, so left to three, to the worker is this call. March upon in the workers united front, for you are a worker too. Nous allons vers la grande union de tous les vrais travailleurs. Marchons, soldats, camarades vers votre front. Range-toi dans le front de tous les souverains avec tous tes frères étrangers.
Direcció i presentació, Eulàlia Ferrer. Redacció, Albert Banyà i Teresa Sales, amb la col·laboració de Carme Badia. Idea i assessorament històric, Josep Maria Figueres. Producció, Marta Jerez. Amb les veus de Nati Adell, Judit Perpinyà, Txell Feixes, David Badia, Àlex Bosch, Oriol Moner, Marc Vidal, Òscar Callau i Joan Anton Ramoneda. Muntatge musical, Salvador Pou.